Saludem un dijous més a Julià Guimerà, l'economista i assessor fiscal que col·labora en Natros a través d'este programa. Actualitat econòmica setmanal. Senyor Guimerà, bon dia. Quin és el primer tema que ha preparat i que abordarem avui de cara als nostres oïdors?
Bon dia. Bueno, el primer tema que he preparat és la inflació definitiva del mes de març. Recordem que la inflació se va donar provisionalment al final del mes de març i bueno, va acabar en el 3,3%. Bueno, pues ha coincidit pràcticament, és a dir, la inflació ha sigut molt bona notícia, el 3,3%. El que passa és que està pendent, sobretot és el que més afecta a la gent, que és l'alimentació, que l'alimentació està pujant moltíssim. Però bueno, l'alimentació, que no l'havien donat al final del mes de març, pues bueno, ha sigut el 16,5% ha pujat des de l'alimentació. És veritat que, bueno, que l'alimentació en el mes de febrer a febrer, ha sigut una dècima més, però bueno, pareix que així que baixi un poc respecte a l'altre mes, però bueno, encara així està molt cara. I sobretot pues, afecta sobretot a les famílies més vulnerables, és a dir, que l'alimentació és un bé essencial, n'hi ha que menjar, i bueno, pues, la gent que guanya menys cada vegada té que dedicar més diners a l'alimentació i en aliments pues, no molt nutritius, és a dir, té que deixar de menjar carn o de peix, que són on hi ha més proteïnes. Després, un altre problema que li afecta a l'alimentació pues, és la sequera que mos ve. És a dir, la qüestió és que tot això de la sequera, pues, bueno, lo que ha fet és que els costos de producció han augmentat molt, el 46%, i en canvi, pues, bueno, també és veritat que l'alimentació no ha repercutit del tot el que són els costos de producció a el que és el preu final que ha augmentat el 12%. El que està clar és que bueno, la sequera, com he comentat, asfixia el camp espanyol, sobretot el 60% del camp espanyol. Hi ha 3,5 milions d'hectàrees de cereals de secà que pràcticament s'han perdut la collita, com per exemple zones com per exemple el blat, la cibà, en Andalusia, en Castella-La Manxa, i després les zones àrides d'Aragó, Catalunya i de Castella i Lleó. Els fruits secs i la vid pues, tenen molts de problemes. L'olivar, per exemple, serà la pitjor collita del segle, i bueno, i després tenim la ramaderia extensiva, és a dir, la ramaderia que s'alimenta de pastos. Però bueno, com no plou, no hi ha pastos, els ramaders tenen que comprar pienso, i clar, per això suposa un cost molt més alt de lo que és el cost per produir i sacar. I bueno, i després tenim el problema de les zones de regadiu, en què bueno, que preocupa sobretot les restriccions d'aigua que puguin haver. El Banc d'Espanya ja ha dit que, bueno, que l'alimentació el 2023 no baixarà el 12%. És a dir que la qüestió és que bueno, aquests costos de producció se trasladaran sobretot al preu. Sense la rebaixa de l'IVA que banyaven els productes bàsics del 4 al 0%, pues, bueno, pràcticament no fa res. I bueno, pues, mostrarem que preus agrícoles són caríssims. Per exemple, el sucre ha pujat un 50%, la mantequilla ha pujat un 37%, l'oli d'oliva ha pujat un 32%, la llet sencera ha pujat un 30%. I després tenim la recuperació turística que ha vingut acompanyada també de pujada de preus. És a dir, el que és els vols internacionals han pujat un 18%, els hotels i els restaurants han pujat un 13,5%, i bueno, pues mostrarem que el que és l'hostaleria com a tal, i que ahir també suposa molt de costos també per els aliments, que també són els restaurants, pues han pujat molt. Quina és la segona part positiva? Per això la inflació ha sigut tan baixa? Pues ha sigut la llum, sobretot l'electricitat, és a dir, l'electricitat ens ha baixat un 40% este mes. Què passa? Que avui en dia pues, ja pràcticament és millor estar en la tarifa regulada de llum que en la tarifa lliure, és a dir, que ja és més barat la gent que està en la tarifa regulada que en la tarifa lliure, perquè bueno, la llum ha baixat un 40%. També ha baixat el transport públic, però bueno, el que està clar és que per això tenim aquesta inflació tan baixa del 3,3%, però claro, en el que respecta a lo que és l'alimentació és molt més cara. La FAO, per exemple, ja està dient, la FAO és un organisme de Nacions Unides dedicat a l'alimentació i l'agricultura, però bueno, la FAO veu que ja està baixant ja els costos dels aliments després de la guerra d'Ucraïna. I en concret pues, considera que ja està baixant un 20%. El que passa és que està dient la FAO que eixa baixada del cost no s'ha trasladat al consumidor final. I està pensant que hi ha algú en la cadena d'alimentació que s'està aprofitant d'aixòs costos, és a dir, que està fent el seu agost. Bueno, depèn dels experts. Els experts diuen que, bueno, que el que ha ocorrit és que l'energia, els fertilitzants i tot això havien pujat molt. Per altra banda, tenim una meteorologia adversa per la calor i la sequera, i bueno, i el que està clar és que el preu de l'energia, només va estar la guerra d'Ucraïna, en seguida es va pujar el preu de l'energia, i l'alimentació va tardar més en repercutir aquests preus al consumidor. És a dir, que quan la guerra d'Ucraïna vas començar en febrer, pues ja vas començar a pujar molt el que és el gas, molt més abans el gas i tot això. En canvi, l'alimentació se va retrasar molt més fins a abril. I quizás sigui, alguns experts diuen que claro, estem comparant-nos en l'abril de l'any passat, que és com van pujar molt el que és l'alimentació. Bueno, esperem que a poc això baixi. El que està clar és que, per exemple, Mercadona, el principal distribuïdor que tenim en Espanya, que pràcticament ocupa el 20% del mercat, pues diu que rebaixarà en 500 productes bàsics el seu cost, el seu preu. Però per què? Perquè està veient que ja els costos li estan baixant. Bueno, a veure si és així. En termes generals, la inflació ha estat molt bé, el 3,3%, però, claro, és com tot. Si hi ha un pollastre per dos i se'l menja un, pues la estadística ens diu que hi ha més pollastre per cada un. El que ocorrerà és el mateix, és dir, la inflació està molt bé, el 3,3%, però bueno, tenim una alimentació que realment és el que ha pujat molt més i és el que més afecta, sobretot, a les famílies. Però, bueno, dins de lo que hi ha, el IPC del 3,3% és la millor inflació que tenim en la zona, en la Unió Europea, només per darrere de Luxemburgo. La inflació subjacent, la que no té en compte l'alimentació i l'energia, per això està molt alta, el 0,5%, i, bueno, i els analistes estan dient que, bueno, que la inflació se contindrà podríem dir, anirà baixant en este 2023 i en el 2024 s'espera que se normalitzi. La clave serà l'energia, és a dir, el que està clar és que el que és el gas, hi ha un clima favorable, no se consumís gas, i les reserves pues, estan a tope. Vol dir que no, suposo que este hivern pues, el gas no ens donarà cap problema. Bueno, pues això és el que podem comentar de com ha sigut la inflació del mes de març, que continua estant molt alta, sobretot l'alimentació. En quant a la inflació, al 3,3%, pues, ens ha baixat 2 punts respecte al mes de febrer.
Bueno, anem a buscar un altre tema, doncs, sempre en la preocupació d'aquest increment continu de l'alimentació, i em sembla que un tema molt diferent, no?, el segon que ha preparat.
Sí, bueno, jo parlava de l'energia nuclear, una energia controvertida, nuclear sí, nuclear no. Bueno, el que està clar és que en un futur l'energia té que ser renovable, però hi ha una cosa clara per fer llum, és a dir, la llum no se pot almacenar, no existeix, estan les bateries, no sé quin dia se farà. Però el que està clar és que anem a una energia renovable, però té que haver una energia estable i contínua. És a dir, quan no faci ni vent i no faci sol. Perquè, clar, la majoria d'energies renovables depèn, la fotovoltaica depèn del sol i l'eòlica depèn del vent. Doncs, bueno, si no fa vent ni fa sol, doncs tenim l'electricitat. Entonces, aquesta energia estable i contínua, doncs fins ara era la nuclear. El que està clar és que aquesta energia és molt conflictiva. I, bueno, ahí hi ha determinats països. Per exemple, Espanya té, en aquest cas, té 7 reactors nuclears i 5 centrals nuclears. I produeix el 20% encara de l'energia, però té fecha de caducitat. És a dir, s'ha decidit ja que en l'any 2035 deixaran de funcionar aquestes centrals nuclears i, per tant, aquest 20% d'energia la tindran que cobrir les renovables o el gas. En un principi, però ja han vist el que ens ha passat el gas i sobretot per lo de Rússia. En Espanya pues, tenim 5 centrals nuclears i 7 reactors. Tenim dos reactors en Ascó, tenim un reactor en Cofrentes, tenim dos reactors en Almaraz i tenim un reactor en Trillo, que és l'última central, que és l'última que se tancarà, i un altre reactor en Valldellós, dins de la central nuclear. I, bueno, en comparació al nostre veí, que això sí que aposta per l'energia nuclear, que és França, té 56 reactors. És a dir, França, fins que li estarà molt malament, però jo tinc les meves dudes, doncs el 70% de la seua llum la fa en energia nuclear. El que ens està passant en França és que ara li estem exportant energia perquè no produeix prou. I per què no produeix prou? Perquè té la meitat de reactors averiats. I, bueno, i té molts de problemes de costos. Què passa? Que França aposta per l'energia nuclear perquè és l'estat francès, però no hi ha cap empresa privada que avui en dia, sobretot en Europa, no dic en altres països, que aposta per el que és l'energia nuclear, ja que és molt costosa. És molt costosa. I bueno, doncs podem dir que sí, dins d'Europa hi ha dues tendències, la francesa i l'alemana. La francesa tendeix a potenciar aquesta energia, perquè, clar, l'energia nuclear no produeix CO2. I alguns, irà per França i alguns països de l'est. I per altra banda està Alemanya, que la suprimís. I dins d'Alemanya pues, mostrarem nosaltres, Espanya i Àustria, i algun altre país, és a dir, que s'elimine el que és la central nuclear. L'energia nuclear, com he comentat, no produeix CO2. És a dir, és una energia límpia, que això és important, però, clar, crea residus, i el que està clar és que actualment una central nuclear és costosíssima de produir i de fer, perquè és molt cara. I, a més, sempre se va sobre costos, con lo que esté pasando, lo que li està passant a França. És a dir, hi ha centrals nuclears parades que no les poden reparar perquè no saben reparar-les. I, per altra banda, les noves que la nova que s'està fent pues és molt costosa. El que passa és que si agafem, per exemple, a Àsia, Xina i Índia, Xina està apostant molt per les centrals nuclears. Està tenint 50 reactors i està 18 en construcció. Per què ho fa Xina? Pues Xina ho fa perquè té una contaminació terrible per el carbó. És a dir, i vol substituir les centrals de carbó per energia nuclear, que en teoria no produeix CO2, bueno, que no produeix CO2, però crea residus. Alemanya, ara fa poc, ha tanca les tres últimes centrals nuclears que li queden. És a dir, i Alemanya fa 60 anys, el 25% de la seva energia la fa en nuclear. Què passa? Pues bueno, no és que ha sigut... Ja Angela Merkel ja va dir que se tancaven les centrals nuclears i se tenien que tancar fins al 2022, sobretot per l'accident de Fukushima, en Japó. Que Japó també ha tancat les seves centrals nuclears per aquest accident. Què passa? Pues bueno, la qüestió és que ja era per llei, és a dir, ja Angela Merkel, l'antiga cancellera alemana, el 2011 ja va dir que se tancaven les centrals nuclears. I bueno, pues això s'ha complit. El que passa és que se tenien que tancar a finals del 2022 i s'han esperat per lo que és la guerra d'Ucrania i el problema del gas que tenien en Rússia. Però bueno, en teoria les lleve. Què passa en Alemanya? Pues eixa energia nuclear que se ve, la llum que se ve en energia nuclear, pues ara té que agarrar el carbó. I claro, la tercera part de llum que se fa en Alemanya se fa a través de centrals de carbó, la més contaminant de tots, que produeix CO2. És a dir, Alemanya lista, té un papelón. És a dir, pues per què? Perquè tanca les centrals nuclears i té el problema del gas, que no té gas tampoc, perquè no, ja no li ve el gas barat de Rússia, i té que fer, podríem dir, l'opció a l'energia renovable molt de pressa, molt de pressa. Què passa en Alemanya? Pues bueno, que està en tots a favor de tancar les centrals nuclears i avui en dia l'opinió pública alemana, pues el 59% ha dit que no està a favor de tancar les centrals nuclears per lo que ha passat en el gas. Bueno, lo que està clar és que Alemanya té que anar molt ràpid per a fer la transició, pues perquè ara ha tanque les tres últimes centrals nuclears que li produïen el 6% d'electricitat i això tindrà que pegar-li fort, tindrà que tornar a posar en marxa centrals de carbó que produeixen molts de CO2 fins que les renovables substituïsquen. I bueno, és curiós com el tancament de les centrals nuclears d'Alemanya pues, s'obrís una nova central nuclear, la primera en 15 anys en Europa que s'obrís en Finlàndia, a 2.000 quilòmetres d'Alemanya. És la primera central nuclear que he comentat de la Unió Europea que obrís en 15 anys. Què passa? Pues bueno, que aquesta central nuclear de Finlàndia té un sobrecost terrible. És a dir, s'hauria de tenir acabar en el 2009 i s'acaba ara, en el 2023, i un cost en sobrecostos que ronde 11.000 milions d'euros. Una autèntica burrada. Això si no ho fa un govern no ho pot fer ningú. El que està clar és que el futur seran les energies renovables, però té que hi haver una energia que sigui contínua i estable quan no poden funcionar aquestes energies renovables, que potser cada vegada serà menys. Però molta gent aposta per la nuclear i nosaltres pues, només ens queda més remei que apostar per el gas, que suposa que a la llarga serà més barat. És a dir, quan no vaiguen, quan per exemple no hi hagi ni vent ni sol. França és l'excepció, és a dir, França, per exemple, en els últims 30 és l'excepció de la nuclear i bueno, el que està clar és que, per exemple, l'energia nuclear pues, va a menys, és a dir, en els últims 30 anys s'han connectat 16 reactors, és a dir, han obert 16 reactors en Europa i han tancat 47, és a dir, pràcticament va a menys. i actualment només estan en construcció el de Finlàndia, que s'ha acabat, la central nuclear de Finlàndia, que s'ha acabat, i una central nuclear en França. El cost, claro, la qüestió és que el cost de l'energia, sobretot eòlica i fotovoltaica, ha baixat el cost al 90%, per exemple, en el que és l'energia fotovoltaica, el cost. I en l'eòlica ens ha baixat un 70%. Què passa? Pues bueno, que cada vegada s'està produint més renovables i menys nuclear. Per exemple, el que és la potència, per exemple, de la fotovoltaica, ja tenim, s'ha augmentat 157 gigavatios. I la de l'eòlica s'ha augmentat en 175 gigavatios la potència que hi ha en aquests últims 30 anys. En canvi, la nuclear ha baixat 24 gigavatios. Nuclear sí, nuclear no. Això és el dilema. És a dir, el que està clar és que, ja, com he comentat, se té que apostar per les renovables. Són molt més barates, la nuclear és molt més cara, però, clar, la nuclear no fa CO2, però sí que produeix residus i és molt costosa. Actualment, pues, bueno, Espanya tanca les nuclears en el 2035, però el que està clar és que no hi ha cap empresa espanyola que vulgui fer una central nuclear. Primera, perquè no hi ha cap ningú interessat. És a dir, que aunque digueren que se pogueren fer nuclears i no se tancaren, pues no hi ha cap empresa espanyola que la vulgui fer. Pues per què? Perquè és molt costosa, té residus i moltes coses no estan solucionades. És a dir, que el cost és enorme, enorme. Estan apostant aquesta energia? Pues sí, estan apostant sobretot Xina i Índia per la gran contaminació que tenen aquests països emergents. I Europa, però bueno, junt en països de l'est, està en Europa, per exemple, França i en països de l'est, pues, estan apostant per aquesta energia. I, en canvi, Alemanya, Austria i nosaltres, pues, té fecha de caducitat. Bueno, energia nuclear sí, energia nuclear no.
Molt bé, doncs un dilema que s'extendrà a altres països, no? I el nostre és un d'ells que ha de prendre alguna decisió clara de cara al futur, si més no continuar o doncs tancar-ho tot. Veurem què passa.
Bueno, el nostre país té fecha de caducitat, això sí que està clar. És dir, sí. L'última central nuclear se tancarà, crec que se tancarà, però ho diré de memòria. En l'any 37, que és la de Trillo, l'última que va funcionar, tenim centrals nuclears de més de 40 anys, i això és com un cotxe vell, que van fer-lo ja. Però, bueno, té fecha de caducitat. Primera, perquè no hi ha cap empresa privada que li interessa construir una central nuclear. I el govern va posar molts de diners quan se feien les centrals nuclears, que li va costar molts de diners al govern, aquestes centrals nuclears. I recordem lo de Lemonis, que això es van gastar diners i al final no va funcionar per el problema d'ETA. Uh-huh. Bueno, té fecha de caducitat. En canvi, el nostre país veí, França, no aposta per elles. Però lo curiós d'esta època és que nosaltres hem de exportar llum a França, pues perquè la meitat de les seues centrals nuclears no funcionaven.
No funcionaven,
O estan averiades. En fi.
Bueno, veurem perquè de l'energia hidroelèctrica no sé si podrem confiar molt tenint en compte que no plou.
És
un problema gros. Bueno, l'eòlica i demés, però la hidroelèctrica malament.
Bueno, la hidroelèctrica és una energia molt barata, i això sí que és barata perquè produir no costa res, és soltar l'aigua i que vagi la turbina, però realment els pantanos no hi ha aigua als pantanos, això és veritat. Però bueno, representa el 5% o el 10% de lo que és la producció elèctrica.
No res, anem a buscar la borsa, no?
Bueno, la borsa esta setmana ha pujat un 0,56%, i és la quinta setmana consecutiva que puja, és a dir, estem per damunt de 9.400 punts. Bueno, quins són els valors que pugen? Pues els valors que donen dividendos, Grifols i Logística. Logística puja un 2,40 i Grifols també puja un 2%. Quins són els valors que més baixen? Pues ArcelorMittal, la de l'acer, que baixa 3,68. Bueno, el resto de les bolses europees també han pujat, el CAC francès ha pujat un 0,57, el DAX alemany un 0,54, i després han tingut també el senyor Luis de Guindos, que va ser ministre d'Economia d'Espanya i vicepresident ara actualment del Banc Central Europeu, que, bueno, que ha dit que la inflació anirà baixant a poc a poc en un encontre en Madrid, i bueno, i que lo que passa i la subjacent també anirà baixant. Lo que està clar és que ell seguirà pujant el tipus d'interès, pues perquè considera que el Banc Central Europeu té com a meta que la inflació sigui el 2%. I per tant, pues, bueno, pues ja mos ha dit que continuarà pujant el tipus d'interès. El tipus d'interès del Banc Central Europeu el tenim al 3,50 I ara este mes de maig estava el dilema si el pujarà el 0,25 o el 0,50, que ens quedaríem en si el 0,25 seria el 3,75, el tipus d'interès, i si el 0,50 ens anaríem al 4%, que ja l'Euribor ja està per damunt del 4%. El que està clar és que diners en bolsa tampoc n'entren molts, perquè la gent aposta per fons monetaris, és a dir, per liquidez, i bueno, se'n van de la deuda a llarg plaç en deuda a molt curt plaç, en concret en 59.000 milions de milions de fons monetaris. I bueno, això se nota en el bon espanyol a 10 anys, que bueno, ja se situa en el 3,5%, i l'alemany el 2,5%. L'euro, doncs ens ha baixat esta setmana d'1,10 a 1,09, el petroli sempre està rondant per 81 euros, per 81 dòlars el barril, i després tenim el bitcoin que està en 28.000. I bueno, resumint un poc, la bolsa espanyola i les europees i el mundial. L'IBEX m'ho puja 0,56 esta setmana, se queden 9.415 punts, el FAIX britànic puja 0,54, el DAX alemà puja 0,47, el CAC francès puja 0,76, el MIB italià és l'única bolsa que baixa, 0,45, el Nikkei japonès puja 0,25, la bolsa de Shanghai mos baixa 1,78 i la bolsa americana, la més important del món, el Dow Jones, mos baixa 0,23%. I els millors valors per logística, a Puyo 5,54, ACS, la de Florentino, 3,39%, Iberdrola, 3,27%, Sabadell, el 2,87%, i Amadeus, l'empresa turística, el 2,55%. I els pitjors valors, per pues, ArcelorMittal, que ho han comentat antes, ha baixat un 3,84, Repsol, 3,54, Colonial, 3,40, Acciona, 3,12, i Mafre, mos ha baixat 2,74. I bueno, per pues, això és el que podem comentar esta setmana. És a dir, he comentat un poc la inflació com, definitiva, com va quedar el mes de març. Ara pronto morirà la provisional en el mes d'abril, a final del mes, però serà la provisional. I he comprendrat pues, un poc el dilema de les centrals nuclears, que bueno, pues, bueno, nosaltres no podem decidir res, Espanya ja tanca aquesta finestra. I bueno, hi ha uns pros i hi ha uns a favor i en contra. Àsia sí que aposta per aquestes centrals, però Europa, excepte França i alguns països, pues, tenen fecha de caducitat. I no res més.
Molt bé, doncs després d'aquest repàs semanal a l'actualitat econòmica i socioeconòmica, senyor Guimerà, fins la setmana que ve.
Molt bé, fins la setmana que ve.